Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a un home com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, una dona de 36 anys. Els Mossos han confirmat que es tracta d'un cas de violència masclista. Els fets s'han produït cap a 6:45 del matí al número 45 del carrer Santa Eulàlia. L'Ajuntament ha decretat 24 hores de dol i ha convocat un minut de silenci per aquesta tarda. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest cas de violència masclista que a hores d'ara i segons han confirmat els Mossos està sota secret d'actuació. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Es presenta el Pla de Prevenció i Abordatge del Sensellarisme 2025-2030, que té com a objectiu prevenir i reduir les situacions de sensellarisme a la ciutat, garantint l'accés a l'habitatge i els drets socials fonamentals. El pla s'ha elaborat amb la participació d'entitats socials i del territori, els serveis municipals i persones amb experiència viscuda. El Saló del Manga tanca la seva 31a edició al recinte de Fira Gran Via amb 167.000 assistents i es consolida com a referent internacional. Durant 4 dies hi han participat més de 300 expositors repartits en els 90.000 metres quadrats. A banda dels estands, hi ha hagut conferències, trobades amb artistes, tallers, presentacions editorials i projeccions. I en esports, Alcobendas i Olimpia Milano guanyen el torneig cadet de bàsquet Ciutat de l'Hospitalet, que s'ha celebrat aquests dies. Els anfitrions de la S han quedat sisens en les dues competicions. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a un home com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, una dona de 36 anys. Mossos han confirmat que es tracta d'un cas de violència masclista. Els fets s'han produït cap a 6:45 del matí al número 45 del carrer Santa Eulàlia. A prop del lloc dels fets s'ha localitzat l'home de 46 anys que ha estat detingut per la seva presumpta relació amb aquesta mort. Tant la dona com l'agressor, de qui no consten antecedents judicials entre ells, eren d'origen colombià i compartien pis amb altres familiars d'ella. Els familiars han explicat que l'agressió s'hauria fet amb una arma blanca. L'Ajuntament ha decretat 24 hores de dol i ha convocat un minut de silenci per aquesta tarda. Aquest és el segon cas de violència masclista que es produeix a l'Hospitalet durant aquest any. La primera va tenir lloc a finals del mes de novembre. Un total de 26 accions distribuïdes en 4 eixos: prevenció i detecció precoç, accés a l'habitatge, acompanyament, formació i inserció i sensibilització contra l'estigma. Aquests són els fonaments del Pla Local d'Abordatge del Sensellarisme que durà a terme personal tècnic de l'Ajuntament i entitats assistencials i socials i que s'ha presentat aquest matí a l'Auditori Barradas.
Les dades oficials de l'Ajuntament estableixen que 143 persones es troben a la ciutat en situació de sensellarisme. La majoria homes, tot i que les dones acostumen a trobar-se en situacions més vulnerables. A més, 43 persones s'hi estan a la residència d'estada temporal als Alps. Un dels objectius principals al Pla d'Abordatge del Sensellarisme és reforçar la coordinació de totes les institucions i entitats socials i assistencials que actuen en aquest àmbit i unificar protocols i fins i tot terminologia, amb l'objectiu de prestar una atenció integral a cada persona afectada.
Llavors, tots els agents, totes les entitats, tots els professionals hem de treballar pensant només en una persona, no en diferents persones i diferents àrees, sinó en una única persona. I això vol dir coordinació per donar ordre a aquestes eines i a aquestes accions que són el que farà que canviïn les problemàtiques realment.
I entre les propostes inicials, consolidar un circuit compartit de prevenció i promocionar pisos d'inclusió. S'ha tingut molt en compte que el sensellarisme és un fenomen complex, on poden confluir aspectes ben diversos, com la salut mental, les addiccions i l'habitatge, entre d'altres.
Sí, tendim molt a culpabilitzar la persona, no? Que al final creiem que són la seva responsabilitat, que és producte de les seves decisions al llarg de la seva vida, quan al final hi ha molts factors que són estructurals, molts altres factors que no es tenen en compte i que afavoreixen a que la persona acabi en aquesta situació.
La presentació del Pla Local de l'Abordatge del Sensellarisme ha comptat amb diversos col·loquis, un dels quals amb testimonis directes que han reclamat més celeritat a les accions.
Per exemple, pot haver persones que noten que tenen tanta espera no lleguen a poder recibir aquesta ajuda, no? Perquè també el consum, s'agilitza més el consum d'alcohol, de substàncies, i entonces Sería lo bueno es que se agilizaran todos los términos, ¿no? de que fuera todo más rápido.
Un aspecte definitori del Pla Municipal del Sensellarisme és la voluntat de ser flexibles per poder adaptar els programes i les accions a una realitat que, a més de molt complexa, és molt variable. Així, per exemple, potser calgui modificar les dades actuals de l'informe del sensellarisme a la ciutat, després del recompte de persones que dormen al carrer que es durà a terme aquest dijous.
En el darrer any s'han incrementat les queixes al voltant de les negatives a atorgar el servei de teleassistència a l'Hospitalet. És el que ha copsat la síndica, que ha obert expedient i ha consultat a l'Ajuntament i a la Diputació de Barcelona perquè es dona aquesta situació. La teleassistència és un servei dirigit a persones grans vulnerables i que es troben soles.
La Mare José viu sola i no té fills. Va demanar el servei de teleassistència a l'Ajuntament amb 77 anys. Li van dir que sí que l'instal·larien. El que no sabia és que uns mesos després el consistori va canviar els criteris i va pujar l'edat als 80 anys. Quan van tornar a contactar, li van donar la mala notícia.
¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando llegué allí me dijeron que a los 3 meses me la habían denegado sin previo aviso y entonces, claro, pues la verdad que yo me enfadé. Cuando no lo den a los 80 años, a lo mejor ya no servimos para nada ni para darle al botón. Y tendría un poquito más de tranquilidad, de seguridad, que yo creo que está para eso.
La Maria José ha denunciat el seu cas a la síndica de l'Hospitalet. No és l'única. A la sindicatura no havien rebut cap queixa de teleassistència fins ara, però en el darrer any s'han incrementat tant que ja suposen el 30% de les queixes relacionades amb serveis socials. L'augment de les denegacions de teleassistència a l'Hospitalet preocupa la síndica, ja que no ha succeït a altres poblacions del voltant. Per això ha obert diferents expedients i ha consultat a l'Ajuntament i a la Diputació de Barcelona, els dos organismes que cofinancen el servei a la ciutat. A la resposta, la Diputació de Barcelona afirma que, per la seva part, no han tirat enrere cap petició de teleassistència.
Servei local de teleassistència, bon dia.
El que ens ha dit la Diputació de Barcelona és que no s'ha denegat cap sol·licitud de cap ajuntament en els últims 5 anys. Per tant, entenc que les que s'estan denegant aquí a l'Hospitalet és perquè no han continuat el tràmit. Llavors, l'Ajuntament pot denegar perquè la persona no compleix els requisits establerts per l'Ajuntament, però si no, hauria de tramitar la sol·licitud. I si no compleix els requisits, hauria de fer una resolució explicant per què no compleix els requisits.
Per això la síndica demana a l'Ajuntament que revisi totes les peticions que s'han denegat aquest any, com és el cas de la Mare José. Afirma que la teleassistència és un dret subjectiu que està inclòs a la cartera de serveis socials de la Generalitat. Per tant, anima les persones que no hagin rebut cap resposta a l'Ajuntament que portin el seu cas a la síndica.
Des de l'Ajuntament han informat al darrer ple de l'Ajuntament que el servei de teleassistència s'està reorganitzant a l'Hospitalet amb un pla específic que vol permetre arribar a més gent i optimitzar els recursos. Diuen que volen deixar ben clar els criteris per adjudicar el servei i treballar amb un protocol més transparent que prioritzi les persones que estiguin soles o siguin vulnerables. També recorden que l'Hospitalet és un dels municipis amb major cobertura de teleassistència de gent gran a l'àrea metropolitana.
Amb les nostres 10.000 teleassistències cobrim un 18% de la població major de 65 anys, quan la mitjana és del 13%. Això no ho dic perquè ens conformem amb aquesta dada, ni molt menys, sinó que com a Hospitalet hem anat creixent precisament en com poder donar cobertura en aquest servei de teleassistència. Però tot i això, i per la creixent demanda, estem treballant en un pla específic per donar resposta a les necessitats reals que tenim a aquesta ciutat.
A partir de l'1 de gener de 2026, tots els patinets elèctrics hauran d'estar registrats a la DGT i tenir una assegurança obligatòria de responsabilitat civil per circular. En cas d'incompliment, les multes que s'imposaran seran d'entre 200 i més de 1.000 euros.
Tots els patinets elèctrics hauran d'estar identificats en un registre de la DGT. Això permetrà associar el vehicle a un propietari i facilitar les gestions en cas de robatori, accident o sanció. A l'hora de fer el registre, es verificarà que el patinet compleix els requisits tècnics i s'emetrà un número d'identificació. L'usuari l'haurà de col·locar en un punt visible del vehicle.
Bueno, como todo lo nuevo, genera rechazo de algunas cosas, otras aceptación, pero al final son normas y hay que cumplirlas. Entonces, lo importante es estar bien informado para que no tengamos de pronto dificultades más adelante en romper esas normas que van a ser obligatorias. El proceso es sencillo, un registro, una solicitud de registro, se verifica que cumpla con las normas técnicas, se pide un número y ese número va asociado a una pegatina o una placa y debe estar visible en el patinete.
Al 2026, tots els usuaris hauran de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi danys a tercers, semblant a una assegurança bàsica de cotxe o de moto. Això afectarà tant a particulars com a flotes de lloguer.
Normalmente, ¿qué pasa? Que los usuarios de patinetes son personas que, bueno, tampoco invierten mucho en un vehículo precisamente para hacer reducción de costes, ya sea en desplazamiento o algo. Y entonces, tener ese valor asociado ahora con el seguro genera un poco de disgusto.
Amb la nova regulació, les sancions seran més severes. Conduir sense registre podria suposar una sanció de més de 500 euros, a més de la immobilització del patinet. No contractar assegurança fins a 500. Superar la velocitat màxima de 25 km hora comportarà multes de fins a 300 euros. Usar el patinet a voreres o zones de vianants continuarà sent una de les infraccions més castigades, que poden arribar als 600 euros. I conduir sota els efectes del alcohol o les drogues, les multes poden superar els 1.000 euros.
La Fundació Amics de la Gent Gran posa en marxa, com cada any per aquestes dates, la campanya de Nadal. I per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya el coordinador de l'àrea social de la Fundació d'Amics de la Gent Gran, José Donate. Bona tarda.
Bona tarda.
Enguany aquesta campanya de Nadal de la Fundació Amics de la Gent Gran porta per títol Il·lumina el seu Nadal. Per què és important, primer de tot, una campanya d'aquest tipus i en aquestes dates?
Acompanyar les persones grans que pateixen soledat necessitada és important fer-ho durant tot l'any, però en moments com és el Nadal, és una època on la soledat necessitada encara és molt més palesa. És un moment de trobades, és un moment de reunions, és un moment de vincles, i totes aquestes persones que no ho tenen al seu dia a dia, en aquest moment es fa encara molt més feixuc.
Uh-huh. En aquesta campanya de Nadal, com comentaves, especialment aquestes dates per a les persones grans que viuen soles, s'han organitzat tot un seguit d'activitats, i per això aquesta campanya, doncs, perquè puguin ser possibles, quines són les activitats que heu preparat per a aquestes dates, per a aquest col·lectiu?
Nosaltres intentem reforçar l'acompanyament en el dia a dia, intentem generar més activitats com són les passejades per veure tot el que són les llums de Nadal, intentem generar diferents tallers de manualitats, totes amb caire nadalenc, i sobretot tanquem aquest mes els dinars de Nadal, no? Que intentem que totes les persones grans de la Fundació puguin assistir a un dinar de Nadal mínim durant aquestes festes.
Hi ha algun dinar d'aquests previstos aquí a la ciutat o per aquí a la vora on es pugui fer, doncs, aquesta activitat?
Sí, correcte. En aquesta ciutat el farem també en el restaurant Miranda i ens trobarem allà per fer el dinar de Nadal. Vindran unes 50 persones de l'Hospitalet de Llobregat i a cada municipi generarem un dinar de Nadal. En total farem 21 dinars de Nadal a tot l'estat espanyol.
A part d'aquests dinars de Nadal, també aquestes activitats de passejades, tinc entès també que hi ha lots de Nadal també que es fan en aquest cas, doncs, a dins d'aquesta campanya.
Sí, afortunadament tenim algunes col·laboracions, sobretot bastants supermercats que ens ajuden en aquestes dates, per intentar facilitar que totes les persones grans puguin rebre un petit lot de Nadal. Habitualment són uns dolços, unes neules, és qualsevol detall que fa que també totes les persones sumament agraïdes tinguin aquest detallet per les festes.
Tot això que estem parlant serà possible i és possible gràcies als donatius que puguin fer, doncs, la ciutadania en aquesta campanya. Quin objectiu us heu marcat i com es pot fer aquest donatiu, doncs, per afavorir, per tal que es facin aquestes activitats?
Per col·laborar amb nosaltres hi ha moltes maneres. És veritat que ara durant la campanya intentem arribar amb aquests donatius econòmics perquè intentem arribar a la quantitat de 100.000 euros durant aquest mes, per poder intentar cobrir totes les despeses que suposen els dinars de Nadal de totes les persones grans de la Fundació. Per poder fer el donatiu, el més senzill és fer-ho des de la nostra pàgina web, accedint directament, tal com entres, ja surt l'opció de poder fer un donatiu, i en aquí directament aquest donatiu ja va directe cap a la campanya de Nadal, que és Il·luminem el seu Nadal.
I a banda d'aquestes donacions, perquè tot això sigui possible, també és molt important el paper dels voluntaris. Quin és el paper o quines són les feines o els treballs que desenvolupen en aquest cas als voluntaris de la Fundació perquè tot això sigui possible.
Correcte, és de fet la part més valuosa, segurament, que tenim dins de la Fundació. Tota la feina que fan les persones voluntàries durant aquest mes ens acompanyen les activitats, a totes les persones, s'encarreguen de que totes les persones puguin assistir al dinar de Nadal, les acompanyen, moltes posen el seu cotxe per poder fer de transport i acompanyar aquestes persones, ajuden a que tornin a casa, ajuden durant tot l'acte, en l'organització prèvia, en la decoració de l'acte, tothom s'implica perquè totes les persones grans puguin gaudir d'un dinar de gala.
I a part d'aquestes activitats, pel que fa a la feina al llarg de l'any doncs, de la Fundació, quines modalitats de voluntariat hi ha per a una persona que ens pugui estar veient i digui jo vull ser voluntari de la Fundació Amics de la Gent Gran, quines són les tasques que pot desenvolupar?
Nosaltres intentem que el nostre voluntariat sigui un reflex de la societat plural en la que vivim i que qualsevol persona, independentment del que vulgui fer o de les seves habilitats, pugui incorporar-se i donar un cop de mà en ajudar les persones grans. Cadascú té les seves habilitats, ho pot fer de diferent manera, ja sigui quedant-se més la part organitzativa, potser fent voluntariat telefònic, altres voluntariat presencial, altres només suporten activitats, qualsevol ajuda sempre és benvinguda des de la Fundació.
I ja per acabar, José, també et volia preguntar, les persones que ens puguin estar veient i vulguin ser voluntàries, encara no ho són de la Fundació Amics de la Gent Gran, què és el que hem de fer, on s'han d'adreçar?
Seguim el mateix sistema, sempre és igual de fàcil, que puguin entrar a la nostra pàgina web, Amics de la Gent Gran, i des d'aquí tenen l'opció de fer-se voluntaris. Justament al costat de fer-se socis o fer un donatiu, tenen l'opció de fer-se voluntaris. A partir d'aquí el nostre equip tècnic contactarà amb ells i els explicarà en quin moment poden tenir la reunió inicial i després la formació per poder seguir acompanyant-nos.
Doncs estarem pendents de tot plegat i esperem que aquesta campanya de Nadal, com sempre, sigui tot un èxit. José Donate, coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran, gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I seguint informatiu, i ara parlem del CORE, del Laboratori Clínic de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que treballa aquests dies a ple rendiment, especialment per afrontar la temporada de grip. Cada dia s'analitzen mostres de 5.500 pacients.
Entre les parets del CORE, del Laboratori Clínic de l'Hospital de Bellvitge, cada dia s'analitzen mostres de 5.500 pacients. És un dels cors del centre mèdic que aquestes setmanes treballa tota màquina per afrontar la temporada de grip. La tasca d'aquests professionals és fonamental per assegurar el diagnòstic que el metge donarà al pacient final.
El que fem nosaltres és processar les mostres aquí i fer un informe que serveix al metge per prendre una actitud, per assegurar o garantir un diagnòstic i poder parlar amb el pacient i explicar-li què té i com ho pot tractar. I tot i que nosaltres no tenim el contacte directe amb el pacient, el que sí que tenim molt clar que treballem per la salut de la nostra població. Nosaltres som una peça clau en el diagnòstic dels processos que afecten a la nostra població i, per tant, tot i que no tinguem els pacients davant, sabem que darrere de cada tubo tenim un pacient.
Tot i la importància dels resultats, no ho són tot pel diagnòstic final.
Un informe que té resultats no és igual a un diagnòstic. És a dir, el diagnòstic s'ha de fer tenint en compte els resultats del laboratori, que són el que l'acaben confirmant, però sobretot també què li passa al pacient i què li passa en aquell moment. És a dir, el mateix resultat en diferents moments de la vida del pacient pot significar coses diferents. Per això és molt important que un metge, que és el que demana aquest anàlisi, ajudi a la seva interpretació.
L'automatització ha estat fonamental per multiplicar la capacitat de processar analítiques del laboratori.
Havia fet 40 colesterols a la setmana i en aquest laboratori, en aquest moment, en fem 1.300 cada dia. Perquè us feu una idea de com ha canviat i quina... O sigui, és veritat que automatitzar ha significat que nosaltres podem ajudar molt més els metges i els pacients en els seus diagnòstics.
Els professionals també recorden que abans de fer-se proves com anàlisis de sang o orina, cal tenir clares les indicacions i seguir-les per no alterar els resultats.
I en plena temporada de l'auge dels virus de la grip, avui i demà hi ha vaga convocada de metges. Denuncien que el sistema de salut està molt tensionat i reclamen al Departament de Salut un espai de negociació propi. Segons els sindicats, el seguiment del primer dia de vaga és del 45%, mentre que Salut estima que és del 6%.
Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga per denunciar que el sistema sanitari es troba molt tensionat i reclamar la creació d'un espai de negociació propi. La convocatòria forma part d'una mobilització estatal que ha començat avui a les 8 del matí i s'allargarà fins a les 8 de dimecres, 11 de desembre. Segons el sindicat, el model actual de taules de negociació a la sanitat pública basat en la proporcionalitat del volum de personal deixa els metges en una posició minoritària davant d'altres col·lectius. Per aquest motiu reclamen un espai específic on poder acordar millores laborals que afecten de manera directa als metges.
Perquè metges n'hi ha. El que passa és que metges que vulguin treballar en les condicions que està oferint el Departament de Salut, no. I el Departament de Salut, amb tota la bronca que s'està produint a nivell estatal amb l'Estatut Marc i tot això, ha deixat molt clar que té una sèrie de competències transferides, però que a hores d'ara no les exerceix. Per exemple, té potestat plena per poder abolir les guàrdies de 24 hores.
A l'Hospitalet també s'ha secundat la vaga. Entre els usuaris, opinions diverses. Alguns d'ells s'han vist afectats a l'hora de ser atesos pel seu metge, però d'altres no han tingut cap problema.
Porque me tenían que gestionar la baja y la doctora, que está de mínimos, me la ha gestionado, pero tampoco me lo ha asegurado por el tema de la huelga, que no sabe si se podrá o no se podrá gestionar.
No he tenido ningún problema. He pedido visita para mi médico y me han dado para esta tarde a las 3 de la tarde.
Es mala época para hacer huelgas, pero cada uno la hace cuando ve que puede hacer fuerza.
Tenía cita con la médico de cabecera que llaman aquí y no vino. Me iba a ver un resultado, me iba a examinar el codo y bueno, ahora es penero.
No, hemos venido a urgencias, hemos dejado a la grande al cole. Y después hemos venido para aquí, nos han pedido la tarjeta y nos han dicho que bueno, que esperar. Hemos esperado. Sí. ¿Cuánto hemos esperado?
Media hora.
Sí, media hora y ya nos han atendido. Sí, o sea, bien. Problema, ninguno.
No mucho. Nos han advertido que solo había una pediatra para todos. Eso sí que es verdad.
Els serveis mínims fixats preveuen que els centres d'assistència extrahospitalària i els centres d'assistència primària es garanteixi l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre amb el 25% de la plantilla de facultatius. A banda de les dues jornades de vaga d'aquesta setmana, també hi ha previstos dos dies més d'aturades, el 14 i el 15 de gener.
L'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet organitza per aquest dijous 11 de desembre una campanya de donacions. La unitat mòbil s'instal·larà a la plaça Francesc Macià i Ussà, al barri de Santa Eulàlia, i les donacions es podran fer des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit. Recordem que les condicions bàsiques per poder donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en cas de ser dona, no estar embarassada. El Saló del Manga tanca la seva 31a edició al recinte de Fira Gran Via amb 167.000 assistents i es consolida com a referent internacional. El certamen ha tornat a omplir durant 4 dies la ciutat de milers d'aficionats al manga, l'anime i la cultura japonesa. En aquesta edició han participat més de 300 expositors repartits en els 90.000 metres quadrats. A banda dels estands també hi han hagut conferències, trobades amb artistes, tallers, presentacions editorials i projeccions. La plaça de la Bòbila a Pubilla Casas llueix un nou mural. És obra de l'artista brasiler Herb Mon i està inspirat en la naturalesa.
L'artista brasiler Herb Mon torna a l'Hospitalet, en aquesta ocasió per posar color a la plaça de la Bòbila. I ho ha fet amb tres intervencions del mateix dibuix en diferents punts de la plaça. Amb el mínim traç vol fomentar la imaginació de l'espectador.
Estem una mica obsessionats davant el mirall. Tots són murals d'humans, estàtues d'humans, històries d'humans, tot l'humà. I amb aquest mural la gent pot imaginar, pot abstraer-se. És una possibilitat de sortir del relat.
L'obra d'aquest artista s'inspira en la naturalesa, la metafísica i el minimalisme.
Sobretot la natura com a element transformador i també n'hi ha molt de la metafísica. Del intentar veure la vida amb aquesta curiositat que ens porta la metafísica.
En els últims 9 anys, Hermon ha fet 120 murals a 70 ciutats diferents. Per aquest artista, l'espai on ha de pintar és un element que el condiciona molt.
Vivim en una ciutat que és massa agressiva, massa gris, massa beige, i estem acostumats a ella, però, no, però és agressiva igualment. Doncs amb la pintura, el meu objectiu és transformar l'arquitectura. canviar el lloc i, com, i portar-lo a, un, a una imatge més amable, més bondadosa.
Hermon va ser l'autor del primer mural que es va pintar als Bocs Florida fa 9 anys.
L'Olimpia de Milano en categoria masculina i el CB Alcobendas en femenina han estat els guanyadors del torneig cadet de bàsquet Ciutat de l'Hospitalet. Els anfitrions de la S han quedat sisens a les dues competicions.
El torneig cadet Ciutat de l'Hospitalet, organitzat per la S, va tornar a ser el gran protagonista de l'esport de la ciutat durant el pont del 6 i el 8 de desembre. En categoria masculina, per primera vegada, el guanyador va ser un conjunt estranger, l'Olimpia de Milano. Liderats per l'MVP de la competició, Farid Compaore, els italians ja havien superat el Futbol Club Barcelona a la fase prèvia i ho van tornar a fer a la final, inscrivint per primera vegada el seu nom al palmarès.
Hem fet un gran partit i hem aconseguit aprofitar els nostres avantatges contra el Barça. Són un equip increïble, amb molt físic i molt talent. Els nostres jugadors ho han fet encara millor avui que el primer dia, aprofitant els avantatges que el partit ens podia donar. Hem estat constants i hem jugat millor defensivament que el primer partit contra el Barça. Estem molt contents d'haver guanyat el torneig.
Siamo estremamente contenti di aver vinto il torneo.
Joventut i Manresa van ocupar les posicions de semifinalistes, mentre que la S va acabar en sisè lloc, superat per l'Almeda, cinquè. De l'equip de Santa Eulàlia, el més destacat i escollit com MVP local va ser Iker Gómez. La competició femenina també va tenir molta igualtat i l'Alcobendas va aconseguir el campionat amb Cristina Pombo com a millor jugadora. Les madrilenyes es van imposar al Manresa a la final per 43 a 57.
El balance es positivo porque a las jugadoras les viene bien tener este tipo de torneos, luego la organización fantástica, como siempre, y nos viene bien un poco salir de nuestra zona de confort de Madrid y venir aquí, que bueno, siendo baloncesto es un poco diferente el nivel de contactos y está bien, la verdad que nos sirve mucho.
Els equips semifinalistes van ser Girona i Joventut, mentre que la S també va finalitzar sisè, amb el CB Prat com a cinquè classificat. De l'equip de Santa Eulàlia, la millor i MVP local va ser Mariona Prat. En definitiva, un torneig que, com el mateix S recorda, costa molt d'organitzar, però any rere any omple de satisfacció l'entitat.
Esta es la sensación que no lo van a hacer nunca más. Por lo tanto, es una alegría para ellos siempre. Decimos disfrutar, no importa el resultado para vosotros, pero sí que disfrutéis del torneo.
Tancada l'edició 2025 del torneig cadet, sembla que la S ha trobat la fórmula amb la qual vol seguir en el futur. Dues competicions, masculina i femenina, i les dues amb una forta aposta per tenir equips de nivell.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Avancem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a un home com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, una dona de 36 anys. Els Mossos han confirmat que es tracta d'un cas de violència masclista. Els fets s'han produït cap a 6:45 del matí al número 45 del carrer Santa Eulàlia. L'Ajuntament ha decretat 24 hores de dol i ha convocat un minut de silenci per aquesta tarda. Es presenta el Pla de Prevenció i Abordatge del Sensellarisme 2025-2030, que té com a objectiu prevenir i reduir les situacions de sensellarisme a la ciutat, garantint l'accés a l'habitatge i els drets socials fonamentals. El pla s'ha elaborat amb la participació d'entitats socials i del territori, els serveis municipals i persones amb experiència viscuda. El Saló del Manga tanca la seva 31a edició al recinte de Fira Gran Via amb 167.000 assistents i es consolida com a referent internacional. Durant 4 dies hi han participat més de 300 expositors repartits en 90.000 metres quadrats. A banda dels estands hi ha hagut conferències, trobades amb artistes, tallers, presentacions editorials i projeccions. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.